Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6. Sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials al control tècnic, ens acompanya Mario Ramírez, i a la presentació Gerard Carrión. I durant els propers minuts parlarem de la diabetis ocular, una definició farem de la diabetis, també els tipus que hi ha, com es tracta, els òrgans diana, la prevenció i els avenços de futur. Ens vindrà a visitar l'estudi de Ràdio Estel el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, l'oftalmòleg doctor Josep Maria Simón. I com sempre, abans de repassar les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies, donem el correu electrònic del programa per si ens voleu fer arribar algun suggeriment, alguna proposta o alguna consulta, i ens hi posem de seguida. Som-hi.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
Cataractes Solidàries és un projecte solidari per operar de cataractes a pacients amb pocs recursos. La iniciativa neix al Servei d'Oftalmologia de la Clínica Sagrada Família, conjuntament amb la Congregació de Religioses Filles de Sant Josep, fundadores de la clínica. La iniciativa altruista busca minimitzar l'impacte de la crisi econòmica en les persones amb menys recursos i que pitjor ho estan passant. Amb aquesta intenció, una trentena de cirurgians, anestesistes i també infermeres han decidit renunciar a les seves vacances d'agost per operar de cataractes a aquelles persones necessitades de forma gratuïta. Els beneficiaris de la campanya seran aquells pacients que es trobin diagnosticats de cataractes, apuntats en la llista d'espera de la Seguretat Social, i que els ingressos no els permetin acudir a un centre privat. Les operacions, fins a un màxim de 350, es duran a terme del dia 1 al 31 d'agost als quiròfans de la Clínica Sagrada Família. De moment, ja s'han apuntat unes 40 persones i encara hi ha temps per demanar-ho fins al dia 31 de juliol. Per inscriure's en aquesta campanya, s'ha de trucar al telèfon 907-555-655. El Servei d'Oftalmologia de la Clínica Sagrada Família ha operat a més de 20.000 pacients afectats d'aquesta patologia, amb un percentatge d'èxit del 98%, que han recuperat el 100% de visió i no necessiten ulleres per veure de lluny. I avui també us expliquem que els diabètics invidents ja poden mesurar-se els nivells de sucre de la sang amb un glaucòmetre que té una veu incorporada. L'Institut Català de la Salut, atenent una petició de l'ONCE, ha fet possible un nou aparell de disseny universal i accessible. L'objectiu és dotar els pacients cecs amb diabetis d'instruments que millorin la seva autonomia. Aquest és un gran avenç dins la lluita que l'ONCE sempre ha realitzat per la integració de les persones que pateixen aquesta discapacitat visual. La notícia precisament coincideix amb la recent celebració del 75è aniversari d'aquesta entitat. En declaracions al programa, el primer cafè de Ràdio Estel, el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau, ha explicat que gràcies al nou glaucòmetre, les persones diabètiques cegues podran portar amb més seguretat el control de la malaltia. Xavier Grau ha destacat que aquest aparell el podran obtenir totes aquelles persones que estiguin adscrites a un centre d'assistència primària de l'Institut Català de la Salut. També ha parlat, d'altra banda, de la celebració d'aquest 75è aniversari de l'ONCE. Grau ha explicat que el dia 2 de juny passat es van reunir a Madrid unes 100.000 persones per fer un homenatge a tota aquella gent que ha fet possible que l'ONCE existeixi, i també per agrair als ciutadans la confiança que han tingut en ells. I acabarem dient-vos que l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic organitzen a Barcelona el Congrés Mundial de Malalties Metabòliques. És la primera vegada que se celebra a l'Estat espanyol aquest congrés, que entre el dia 3 i el 6 de setembre reunirà a Barcelona científics de tot el món, experts en malalties metabòliques. Aquestes malalties, o errors congènits del metabolisme, són un grup molt nombrós de malalties rares que estan causades per alteracions hereditàries de l'ADN que provoquen un funcionament incorrecte de les cèl·lules i també dels òrgans. Podeu consultar el programa i també inscriure's al Congrés a través del web www.icm2013.com.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
La diabetis ocular és un problema de primera magnitud en l'atenció oftalmològica dels països desenvolupats. És la primera causa de ceguesa entre els 20 i els 64 anys d'edat. Un 25% dels diabètics tenen alguna forma de rinopatia, sent en el 5% d'ells una forma greu. La retinopatia diabètica pot aparèixer tant en els diabetis de mellitus de tipus juvenil, els tipus 1, com en els de l'adult, tipus 2. Com us anunciàvem a l'inici del programa, avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, de la FIAM, l'oftalmòleg doctor Josep Maria Simón. Doctor Simón, molt bona tarda.
Què tal?
I benvingut de nou al programa.
Amb molt de gust.
Un plaer que ens acompanyi. Podríem parlar, doctor, si li sembla, una mica una definició podríem fer de què és la diabetis i després ens centrem a parlar de la diabetis ocular.
Sí. És molt important que els nostres oïdors tinguin clar doncs que tots nosaltres portem sucre a la sang, glucosa, perquè és necessària per viure, és necessària per perquè les nostres cèl·lules puguin obtenir energia. Però si aquesta glucosa està massa alta a la sang, això crea una sèrie de problemes metabòlics i una sèrie de problemes a curt, mig i llarg termini. Llavors, quan el sucre a la sang, la glucèmia, està per sobre de 140 dues vegades, per exemple, o amb altres indicadors, sempre amb dejú, es diu que la persona té diabetis. Com és natural, això ho ha de diagnosticar un metge, i quan una persona se li ha dit, miri, vostè és diabètic, té que tenir tota una sèrie de seguir uns controls i té que tenir una sèrie de cura amb el sucre i amb el pes, no? Perquè aquest augment de glucosa a la sang, aquest augment de sucre a la sang, li pot provocar tota una sèrie d'alteracions. I com que avui en dia vivim cada vegada més, doncs perquè la qualitat de vida es mantingui, hem d'estar sempre molt a sobre de la diabetis i també molt a sobre de la diabetis perquè no produeixi problemes oculars.
Aquest aparell que ha sortit, aquest aparell de disseny universal i accessible adreçat doncs, a la gent cega, als invidents, és positiu?
Sí.
Glucòmetre.
Glucòmetre. Jo crec que és molt important. De fet, la ONCE ha fet sempre una tasca molt bona. En un dels meus llibres li vaig dedicar un capítol i bé, suposo que es tracta d'un aparell que, una vegada feta la mesura, la diu auditivament, i com els rellotges de botó auditius. Jo crec que és molt positiu.
Continuem parlant de la diabetis, ens centrem a parlar dels tipus que hi ha de diabetis.
Sí, hi ha aquests dos grans tipus, la diabetis de tipus 1, de la qual hem parlat, que normalment comença amb els nens i normalment es tracta amb insulina, i la diabetis de tipus 2, que es diu la diabetis de l'adult, que es tracta amb pastilles, també amb règim i també amb alguna altra cosa. Aquestes són dos grans tipus de diabetis, no? Després hi ha algun altre tipus i després hi ha alguna malaltia que es diu diabetis però que no té a veure amb el sucre. Per exemple, hi ha la diabetis insípida, que hi ha algunes persones que tenen, que es diu diabetis perquè fa perdre molta aigua, perquè falla una hormona, i passa igual com amb el principi de moltes diabetis, que un té molta set i orina molt, però es tracta d'una cosa diferent, no? Bàsicament, pels nostres oïdors, tenim la diabetis de tipus 1, que és la insulinodependent, i la de tipus 2, que és la diabetis de l'adult.
Tipus 1 i tipus 2. Són les dues més destacades.
Sí, i a més es diuen així, en medicina s'ha estandarditzat així i ja està molt, molt establert que es diguin així.
Hi ha un component que és hereditari i després hi ha un component també que hem de vigilar amb l'alimentació.
Sí, amb l'alimentació i amb el pes. De fet, a la diabetis de tipus 1, que no se sap ben bé si és per algun virus que encara no coneixem o per algun problema immunològic, falla uns illots pancreàtics que produeixen la insulina natural i llavors s'ha de subministrar artificialment aquesta insulina per baixar el sucre de la sang, perquè aquest sucre entri a les cèl·lules i es posi, es dipositi de la manera convenient. I la diabetis de tipus 2 hi ha o una resistència a la insulina, o n'hi ha menys, però n'hi ha. I aquesta diabetis es tracta amb tractament mèdic, amb píndoles, però també s'insisteix molt amb el règim, que no es passi d'un pes, evitar l'estrès, menjar molta fibra. De fet, els pobles diuen una cosa que està molt ben dita, no? Que és que la diabetis de tipus 2 es tracta amb molta sola de sabata, poc caminar, i poca cassola.
Això bé. Ho poden trobar també els oients, diferents escrits que hi ha i molta documentació en el seu blog.
Sí, sí, sí. Es busca en un cercador a Google mateix, Ojos para Siempre, tot junt, i el trobaran en català o en castellà.
Molt didàctic, amb explicacions, notícies també.
Sí, s'ha intentat que sigui molt de cara al públic.
Parlem una mica del tractament i potser ens podem centrar a parlar de la diabetis ocular.
Sí, la diabetis ocular és un dels problemes que avui en dia tenim a la societat desenvolupada, els oftalmòlegs, juntament amb la pressió ocular, que és el glaucoma, i juntament amb les cataractes i amb la degeneració macular senil, no? La diabetis afecta, o sigui, l'augment de sucre a sang afecta els petits vasos. Petits vasos tant del cor com del ronyó, com de les zones perifèriques, les zones sacres del cos i de l'ull. Llavors, això pot produir a dins de l'ull una alteració de la retina, bé perquè acumula aigua, que és l'edema de retina, o perquè es formen tota una sèrie de dipòsits a la retina, que són anòmals, o perquè es formin uns vasos a la retina que són anòmals, que l'organisme els produeix intentant subsanar la situació, però ho està empitjorant perquè aquests vasos es trenquen, produeixen sagnat i produeixen tota una sèrie de grumolls a dins de la retina. I per això la diabetis ocular s'ha d'estar molt, molt a sobre, no?
La retina, cal dir que és un dels teixits amb un consum més gran d'oxigen de tot l'organisme.
És cert, és cert. De fet, la retina es podria considerar, hi ha gent que ho considera així, una prolongació anterior del cervell. I el cervell, que també consumeix molta energia, doncs consumeix proporcionalment una de quatre parts de l'energia del cos amb una persona intel·lectual.
Doncs avui ens acompanya el doctor Josep Maria Simón, oftalmòleg, president també de la FIAM. També li preguntarem abans d'acabar el programa per la JMJ, que em sembla que d'aquí a pocs dies se'n va cap al Brasil.
Sí, sí, d'aquí molt poc ja.
Després en parlarem.
Amb ganes d'anar-hi.
Continuem parlant una mica de la diabetis ocular. Els òrgans diana també és important, no? Vostè ens ho destacava, sí. Micròfon tancat, ronyó, ulls, cor.
És molt important perquè s'ha de sempre estar molt pendent del cor. El cor té tota una sèrie de vasos petits que es poden espatllar amb el sucre i amb altres, amb la hipertensió, amb el colesterol, amb el tabaquisme, amb el sedentarisme, amb l'obesitat, etc. Però el sucre és un dels elements clau, no? A més, heu de pensar que el cor es mou contínuament. Només descansa una mica cada una mica. Descansa uns mil·lisegons cada uns quants segons. Però està tot contínuament bategant. I, clar, no pot fallar l'aport d'oxigen al cor. I la microcirculació queda afectada, o pot quedar afectada, i s'ha de prestar una especial atenció. També el ronyó. De fet, un dels símptomes, que no és sempre així, però un dels símptomes, i un dels símptomes més clars, més tradicionals de diabetis, és la set i aquesta necessitat d'orinar més, no? I pel ronyó es perd sucre. És
que no s'esverin ara els oients,
no,
si tenen
no,
molta set.
No, ara fa calor i s'ha de beure i l'orina ha de sortir clara. És important. El criteri no és tan sols l'aigua que es beu, sinó que l'orina sigui abundant i que sigui clareta, en general. De cara, ho dic de cara a aquesta onada de calor. Però el ronyó és un dels òrgans diana de la diabetis i s'hi ha d'estar molt amatent. A més, aquesta alteració del ronyó té una correlació amb les alteracions retinianes, de manera que nosaltres, quan fem un fons d'ull i veiem una sèrie d'alteracions al fons d'ull, podem informar al nefròleg o a l'internista o al diabetòleg o al metge de capçalera.
Ahir ens va venir a visitar un nefròleg aquí al programa, sí, el doctor Sàrries.
Doncs li podem... El doctor Sàrries, gran nefròleg. Doncs li podem dir pràcticament com està el ronyó, perquè hi ha una bona correlació entre les alteracions renals i les alteracions oculars en la diabetis.
Doctor, fem una petita aturada per donar el contacte del programa, per si hi ha algun dia que ens vol fer alguna consulta, i continuem.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estèria i Ràdio Principat, ens acompanya el doctor Simón, president de la FIAM. Parlem de la diabetis, sobretot de la diabetis ocular. Doctor, hem de parlar de la prevenció.
Sí, és important. La prevenció, ja des de petits, a l'escola es podria ensenyar la dieta mediterrània, no augmentar el pes, fer un exercici regular. Ara es parla de 20 minuts al matí i 20 a la tarda, de caminar, però... amb un noi jove podrien ser 3 cops a la setmana d'esport, una mica fort. És important. Després també és important si un pot evitar situacions en les quals es posarà nerviós o estressat. A vegades es poden evitar, perquè pots evitar lius, doncs millor, perquè l'estrès augmenta sempre la diabetis, el sucre.
No és bo per res,
No és bo per quasi res. No és bo per quasi res. I també una altra manera d'evitar la diabetis, o almenys doncs, procurar retrasar el seu començament, és menjar fibra suficient. En aquest sentit, aquests cereals que es mengen als matins, que cada vegada estan més de moda, amb fibra, jo crec que són una bona manera doncs, de fer que el sucre d'absorció ràpida doncs, no s'absorbeixi tan ràpidament.
Fem una pinzellada en història de la diabetis.
Sí.
L'any 1921 es va introduir la insulina.
Important, perquè abans de la insulina era molt difícil tractar els diabètics, es morien, i a més es morien a vegades. Penseu que la diabetis dona, si no es tracta, avui en dia es tracta, però dona una gran sensibilitat enfront dels microbis. Potser també perquè el sucre doncs, els alimenta, no? I abans de la insulina es morien amb infeccions a les cames, amb grans abscessos, amb pus per tot arreu. Hi havia problemes. La insulina va ser un gran avenç, no? Després, aquestes mesures que es fan del sucre a la sang també han estat un gran avenç. Heu de pensar, doncs, que... Doncs, no sé, jo recordo d'haver llegit el doctor Tarrés, beat doctor Tarrés,
sí. Que era... Esperant que el facin sant.
Esperant que sigui sant aviat. Jo crec que ja ho és, però, clar, s'ha de... és l'Església que oficialment ho ha de declarar, doncs ell probablement, a l'examinar molts malalts, doncs quan ell s'ensumava que podia haver una diabetis, tot i que podia haver anàlisis, doncs el que es feia en aquella època era tastar, que el metge tastava una mica d'orina d'aquell malalt.
Déu-n'hi-do, eh?
Si l'orina era dolça, doncs diabètic, això era un clàssic, i probablement el doctor Tarrés també ho devia fer, en més d'una ocasió, no?
Sort que ha avançat.
Avançat, això ja no es fa. I, a més, també s'ha de procurar que no arribi la diabetis a un nivell que el sucre s'escapi per l'orina, perquè ja és un indicador de que no anem bastant bé.
Es pot dir que dues aportacions crucials en la història han estat el làser i la microcirurgia.
Sí, això és cert. La veritat és que avui en dia, si s'està sobre de la retinopatia diabètica, tot i que no pots evitar-ho tot, però amb el làser, que el que fa és matar unes parts de retina perquè els vasos aberrants no es trenquin i no sangrin, o bé perquè hi hagi oxigen suficient per anar a les parts més bones de retina, això ha estat un avenç monumental. No? I també la microcirurgia ens permet doncs, que quan hi ha sangrat a dins de l'ull, que és com veure-hi a través d'una peixera en la qual ha caigut sang, no, doncs amb una intervenció, al cap d'unes hores, doncs, aquella persona ha tornat a recuperar la visió després d'aquest sangrat. No? I altres aspectes de la microcirurgia, les vitrectomies, etc. Això ha estat un gran què, i avui en dia ens en anem sortint, tot i que a mesura que vagi avançant l'esperança de vida de la gent, doncs hem de donar cada vegada més importància a la prevenció i a cuidar la malaltia, encara que un la tingui establerta i que no vagi enrere, doncs si un es cuida, està demostradíssim que si els 10 primers anys d'aparició de la diabetis aquesta està cuidada, hi ha moltes menys probabilitats de que apareixin problemes oculars.
Per atendre el pacient, també és important amb tots els camps de la medicina, però la higiene, i sabem que la consulta seva, que això ho cuida molt, també és un aspecte important.
La higiene, sí, és important, especialment quan superen persones diabètiques, doncs sapiguen que tenen més predisposició a les infeccions, no només d'ull, també més flamons dentaris, més abscessos, etc. Doncs s'ha de ser especialment curós.
La diabetis, com comentàvem, va en augment en el món occidental a conseqüència que hi ha molts mals hàbits alimentaris, potser la influència dels Estats Units, també.
És cert, hi ha mals hàbits, i a més mengem més del que ens toca. Quan hi ha guerres, hi ha menys diabetis. Quan hi ha fam, hi ha menys diabetis. Normalment, gairebé tots els occidentals, per un motiu o per un altre, ingressem més calories de les que tindríem que ingressar. I això és un dels factors doncs, que faci que estiguem més predisposats a aquesta malaltia.
Ens queden 2 minuts de programa, però hem comentat abans que parlaríem una mica de la JMJ, la Jornada Mundial de la Joventut.
Important.
Ja ho té tot a punt per anar cap a Rio de Janeiro.
Ja ho tinc tot a punt, amb ganes d'anar-hi. He vist les temperatures d'allà, que són millors que les nostres, per tant, va amb més tranquil·litat, i amb ganes d'estar amb el Sant Pare, amb els metges joves i també amb els metges de la nostra branca llatinoamericana dels metges catòlics.
Han preparat alguna activitat, em sembla, des de la FIAM.
Sí, tenim una reunió de metges joves i després la reunió amb la presidenta dels metges catòlics de Rio, la doctora Maria Inés Linares.
Una valoració positiva segur que serà d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut.
Jo crec que sí, a més el Brasil és una de les zones emergents no només econòmicament, sinó de futur, de gent que vol creure i necessita que li creure en aquest missatge i que se li expliqui i posar-lo en sintonia amb Déu a través de la gràcia, dels sacraments, i d'alguna vivència, com una missa amb el Sant Pare. Jo crec que és molt positiu per tota l'Església. I per la comunió dels sants, on també nosaltres aquí ens en beneficiarem.
I aquesta convivència amb diferents cultures, diferents països?
Sí, sempre ha estat positiva. Després de la JMJ sempre hi ha hagut més vocacions, hi ha hagut matrimonis, hi ha hagut gent que s'ha replantejat creure més o ser més fidel a Déu, a l'Església, a servir els altres, etc.
Doctor Simón, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A reveure.
I acaba avui l'últim programa de la temporada del Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que tingueu un bon estiu, unes bones vacances i tornem al setembre. Adéu-siau.